Finalitza la renovació del parc de plaça Catalunya, que estrena un paviment continu de cautxú comprimit. El consistori ha retirat la gespa artificial i ha arreglat i repintat els jocs. Aquesta setmana reobrirà l'espai al públic. Calor de rècord al juny. En l'escala pateix un nou pic de calor amb registres entre els 37 i 39 graus. L'episodi càlid que va començar l'11 de juny converteix aquest mes en el més càlid de tots els junys enregistrats fins ara. El grup de danses La Farandola celebra 25 anys en actiu. L'acte de celebració es realitzarà aquest diumenge a les 12 del migdia a la plaça de l'Ajuntament. La trobada comptarà amb una exhibició de danses catalanes amb la presència de la cobla convidada Ciutat de Granollers. I 120 esportistes i uns 300 familiars participen al tancament de temporada de la secció de jiu-jitsu del CER. S'han entregat títols i nous cinturons en les diferents categories en un matí amb diverses activitats. El temps. Avui afluixarà una mica la calor amb un dia de tramuntaneta i ambient net. Demà, nova remuntada de temperatura. I fins aquí el butlletí d'aquest dijous 26 de juny. Més notícies al punt de les 6 de la tarda. Ara us deixem amb la Randa Mar, amb Sergi Corral. I a les 7, la informació nacional, al Next Vespre. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Estàs cansat de pagar tant per la teva factura de la llum? Amb Servei Energia, el teu punt col·laborador Iberdrola a l'escala, l'estalvi és possible. Demana'ns una comparativa sense compromís. No, no hauràs pas d'anar gaire lluny. Ens trobaràs a l'Avinguda Mungó 14 de l'escala. No et direm com has de viure, però sí com pots pagar menys en la teva factura de la llum. Vine a Servei Energia, punt oficial d'Iberdrola, on t'atendrem personalment.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passant 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on baixarem fins al delta de l'Ebre per anar fins als nius de les tortugues careta, que han posat ja els seus primers ous en aquesta zona del nostre territori, i sabrem quines tasques estan fent els especialistes pels seus voltants. Després farem aturada a les costes del Garraf per parlar amb Oriol Castellà, que ha quedat en segona posició de Petit Català a la Lliga Catalana. I acabarem el avui submergint-nos a les profunditats aquelles que menys es coneixen per saber si hi ha taurons o rajades en una missió, en el marc d'una missió que es diu Deep Shark Mission. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Ens movem ara fins al delta de l'Ebre per conèixer una mica més l'espècie de la tortuga careta que està niant a la zona del delta, no, Aleida?
Sí, Marina, un niu de 119 ous que s'ha trobat al delta de l'Ebre, en concret a la punta de la Banya, i que ha despertat la curiositat dels habitants de la zona. El primer niu de l'estiu d'aquesta tortuga trobat a tota Catalunya està aquí, a la zona delta. Per això volem saber quin tipus de tortuga és, per què ha niat aquí i moltes més curiositats. I ho parlarem amb la tècnica de l'àrea de protecció i recerca del Parc Natural del Delta, Nati Franc. Primer, per a començar i per a situar-nos tots una miqueta, anem a explicar bueno, què ha passat. S'ha trobat un niu de tortuga, però això qui ho ha trobat i com s'identifica? I... Perquè clar, jo d'entrada penso, ostres, a veure si he passat jo per allí i no me l'he enterat, no? On s'ha trobat exactament, Nati?
Sí, el niu de tortuga s'ha trobat a la punta de la Banya. Però bueno, ara estem en una època de nidificació de la tortuga marina, la tortuga careta. I és un esdeveniment que està passant en els últims anys, que bueno, la tortuga careta és una espècie que viu per tot el món, l'oceà, és una espècie cosmopolita, però hi ha una població també aquí al Mediterrani.
¿Vale? És com la típica, quan pensem
sí,
en la tortuga de mar...
Sí, la típica tortuga marina, doncs aquí n'hi ha moltes espècies, però aquesta és la més habitual i la més comuna, que normalment se reproduïa i feia la nidificació a la Mediterrània, a les zones de Grècia, Turquia, Xipre, aquesta zona est, no? Però s'està veient en els últims anys que està colonitzant la part més occidental del Mediterrani. De fet, això ha passat a Itàlia, ja fa molts més anys que comencen a tindre nidificació i ara ja tenen més de 600 ous. Bueno, l'any passat i l'altre van tindre més de 600 ous. Vull dir, s'està buscant nous llocs de reproducció, diguéssim. I aquí... A Catalunya passa el mateix, inclús a tota la costa del Mediterrani i de la península Ibèrica. Des dels últims anys, potser estem dient, fa anys que han llegut alguns esdeveniments, però els últims 4-5 anys ja la cosa està augmentant considerablement. L'any 2023, per exemple, es van detectar aquí al Delta 5 nius dels 10 que es van detectar en tota Catalunya. I este seria el primer de la temporada d'enguany.
Ah, o sigui que dins de la costa mediterrània, el que és la zona delta...
Sí, 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 és una de les zones més importants, diguéssim. Inclús, que importància a nivell de que repetidament se donen esdeveniments i això pot ser que sigui una zona potencial de que s'establisca com a zona de nidificació de la tortuga careta.
Jo suposo que deu ser, Nati, així sense tindre molta idea, per... La facilitat d'accedir a la costa, bueno, és que altres zones de Catalunya pues, són més rocoses, més tal, però, clar, aquí al Delta igual, bueno, no ho sé, no... no...
Bueno, m'ho sorprendria, perquè a vegades fan nius a llocs que dius, és impossible, però si són diferents factors, com pot ser la gran superfície de platges no verges, però sí molt poc transitades, també poca contaminació lumínica, i tot això fa que sigui un lloc, a part que el Delta és un molt bon lloc d'alimentació de juvenils, vull dir, és un dels llocs de Catalunya on se troben més juvenils en l'època en què s'alimenten i es fan...
Juvenils
de l'espècie, la careta.
Que no estan en edat de reproducció, entenc.
No estan en edat de reproducció. Elles, ja et dic, viatgen tota la vida pels mars i, per exemple, hasta els 15 anys. I als 15 anys ja comencen a ser edat adulta, diguéssim, que es poden començar a reproduir.
Mm-hmm. Això de trobar-se l'Oniu, qui va ser? Jo entenc, si em passés a mi, i si jo digués, ui, mira, ho he trobat jo, que no sabria, no sé si sabria identificar-ho, això per començar, però si ho trobés, jo trucaria al 112.
Perfecte,
vale.
Faries perfecte.
Dic, no, els primers que me venen així per a emergència i qualsevol cosa, jo al 112.
Sí, sí, és així. Inclús si et trobes una tortuga, perquè, clar, nosaltres trobem el rastre, però això vol dir que la tortuga ha sortit a la platja i ha fet el seu niu, ha fet el recorregut d'entrada, de sortida, i allí ha fet un niu i després l'ha tapat i ha fet tot un procediment, vull dir, s'està una hora o així fora de l'aigua. Si et trobes un niu, com si et trobes rastres, 112, i no toca res. Això seria la premissa principal. Qui ha trobat el niu? En aquest cas, aquí al Delta, les platges són, ja ho he dit abans, no? La longitud de platja és molt gran, hi ha zones que són restringides. Fem els vigilants del propi parc, és fer el seguiment. Tots els dies se recorre totes les platges per a determinar si hi ha o no rastre de tortuga. A nivell de Catalunya hi ha molts voluntaris que fan esta feina. S'està fent, com que s'està veient que són esdeveniments que es van repetint, ja hi ha una xarxa. Ja el departament ja ha muntat una xarxa de seguiment tant de rastres com dels nius, etc. I això ho porta sobretot a nivell tècnic l'empresa Beta, és un centre tecnològic que es diu Beta, i el CRAM, juntament en la coordinació, evidentment, del departament. I aquí, com és un parc natural, doncs ja ho portem... Elles coordinen i nosaltres estem a peu de territori.
Rastre, quan parles de rastre, no sé, quina forma té o com ho podem identificar?
El rastre seria com unes rodes de quad o de tractor, ¿vale? Una amplada així de 70 centímetres, 80, i, clar, la platja, dius, com pot ser no ho veuré? Sí, perquè a la platja no hi ha roderes. Pues són, normalment és una rodera d'uns 70-80 centímetres i que entra de la platja i fa com un bucle, ¿vale? Hi ha una entrada i una sortida, normalment. I això seria un recorregut. De vegades no hi ha niu, però sí que es veuen, se diuen intents, que són intents de fer la cria. És a dir, si tu veus un rastre, tipo una roda de tractor que entra i surt de la platja, o simplement veus un rastre que és de tractor però no t'hi seguida, perquè si hi ha un tractor o hi ha un quad que no hauria d'estar per la platja,
yeah,
té una seguida a la vora, paral·lela a la línia de costa, en este cas és d'entrada, vale? Mm-hmm. I això, sobretot els rastres no es toquen, se senyalitza i es truca al 112.
Vale, este ja se va bueno, se va trobar el rastre, en este cas?
Sí, sí, se va trobar el rastre.
I llavors què s'ha fet? Com que s'ha ballat una mica?
Sí, com? Bueno, primer que se mira, si, perquè clar, és una espècie que és vulnerable i que es busca és la supervivència de l'espècie, del niu i de les cries. I en este cas se mira si el lloc del niu és viable, no? De dir, és un lloc que no s'inundarà, un lloc que no hi hagi excés, que no hi hagi depredadors, etcètera, etcètera. I sí que es va valorar perquè estava molt prop de la platja i es va traslocar. Traslocar vol dir que s'obri el niu, això en experts, s'obri el niu, se va fer el recompte dels ous i després se fa un altre niu, una mica més a dins, a un lloc on no es pugui inundar, i se trasloquen els ous. De la mateixa manera, se torna a construir un niu, com ha construït la tortuga, i es posen els ous allí. A més, també com estem a una època inicial de la cria, de la colonització, s'ha d'estudiar bé. I es fiquen uns termòmetres per anar fent el seguiment del termòmetre, veient quan eclosionaran estos ous, etcètera, etcètera.
Que jo, la notícia que vam rebre posava 119.
119, sí, sí. És vull dir, són molts ous. Normalment oscil·la entre 80 i 100, però com aquesta és la primera aposta de la tortuga, ara ho explicaré, normalment la primera posta és de molts ous, 119, després ja va baixant. Perquè les tortugues se reprodueixen cada 2 o 3 anys, no es reprodueixen tots els anys, però l'any que reprodueixen fan diferents postes, i normalment està estimat que fan una posta i cada 15 dies ne fan hasta 4 o 5.
Així pot ser que aquesta torne...
És molt probable, molt probable, que d'aquí 15 dies hem d'estar alerta perquè possiblement pugui tornar a fer un niu.
Al mateix lloc, més o menys?
Bueno, a la mateixa zona és probable, sí.
Ah,
sí, perquè
o sigui
es tira per aquí davant, en principi...
Que fa per a fer les postes no es desplacen molt.
No es desplacen molt, tot i que algunes s'han desplaçat, perquè hi ha algunes tortugues que es fica uns transmissors i es poden seguir, i s'ha vist, per exemple, doncs igual poden anar a València o poden anar al nord de Catalunya, no se n'aniran fora d'aquí, però...
Uh-huh. Ara estos, en quin moment estan? Recent postos...
Sí, ara ens hem d'esperar uns 50 dies. El temps d'incubació són aproximadament 50 dies, que es va fent el seguiment de la temperatura, i en este cas, els nius també, perquè això, per assegurar la supervivència, s'ha fet un tancat i s'ha fet una protecció per als depredadors, tot i que allí és una zona que no hi ha accés, sí que s'ha fet per tema de depredadors. Se farà el seguiment, i en este cas potser no es faran servir voluntaris perquè l'accés és molt difícil, però sí que si passa a un altre lloc el que es fa és mobilitzar voluntaris, perquè l'última setmana, els últims 15 dies s'ha de fer un seguiment acurat del niu per a determinar el moment en què surten les tortugues i que això sigui viable, poder fer el seguiment i que es puguen arribar al mar sense cap problema.
Eclosionen més o menys tots a la vegada?
Sí, van eclosionant a poc a poc tots, però no surten fins que la major part del niu ha sortit de les closques.
Ah,
això
sí?
És una estratègia perquè així s'ajuden a sortir.
Ah, clar.
Pensa que hi ha uns 40 centímetres dins de la terra i així s'ajuden totes a surten així com un...
Com en grup?
Una erupció, saps? A vegades van poquet a poquet, però en general s'ajuden totes i surten en grup.
Bueno,
és estratègia per a també evitar depredadors.
Sí, exacte, sí, a l'anar en grup, doncs, diràs que animaletes, doncs, igual tenen una mica més de possibilitats.
Sí.
Això que comentaves dels voluntaris és que fan torns.
Sí, sí, sí. Això també és una cosa que es fa a nivell de tota Catalunya. No? El CRAM, per exemple, porta enguany el tema de l'educació ambiental i el voluntariat. Tu et pots apuntar-te com a voluntari, te fan una formació i entres a un grup com una borsa i d'allí van fent turnos. No? Per exemple, tries la zona, els de Girona van a Girona, bueno, com tu vulgues, i aquí en este cas, aquí al Delta, se farà a través de la taula de voluntariat, perquè el parc nostre i el dels ports, el del Delta de l'Ebre, tenen una taula de voluntariat on estan adherides diferents entitats I d'allí se buscarà la gent, se farà la formació i es faran turnos de 24 hores, sí. A última hora és de 24 hores, perquè bé, sí que normalment surten de nit perquè la temperatura és més bona i per evitar depredadors i per evitar la llum, però a vegades podria ser que hi hagués una eclosió durant el dia i en el sol, per exemple, seria la mortalitat de... provocaria la mort de les tortugues. Llavors s'ha de fer un bon seguiment.
Ah, sí?
A la natura, no, perquè això estan a prop de la platja i van elles tot soles, que també passa, també n'hi ha de mortalitat, però en aquest cas, com és una cosa més... més artificial, diguéssim, que estan dins d'un tancat on no poden sortir, s'ha de fer una vigilància.
I si surten...
Sobretot és per estudiar, també.
I si surten de dia?
No hi ha problema. Se fica un sombreig i es fiquen en humitat i una vegada s'acumulen, les anem a ajudar a alliberar a la platja.
Uh-huh. O sigui que d'estos voluntaris algun li tocarà la loteria.
Sí, sí, sí. El 2023... que abans comentava que van lleure 5 nius, van lleure molts voluntaris que per la nit sí, van poder veure la sortida de les tortugues i veure com fem el seguiment, perquè s'han de fer la biometria, s'han de midir, s'han de veure si estan bé o no, i totes les que estan en correcte estat s'alliberen a la mar.
I les que no, ja parlem del CRAM?
Sí, les que no, llavors se porten al CRAM i allí se fa un head starting o se fan més grans per a després alliberar una vegada estan recuperades.
I d'estos 119, per exemple, Nati, de quan podem estar parlant que sobrevisquen i arriben al mar?
Bueno, una cosa seria l'eclosió. L'any 2023 l'eclosió i la supervivència inicial va ser d'un 70-80%, que és molt, molt gran. Mm. Inclús va haure algun niu del 80%, perquè juguen molts factors. Ara, per exemple, estem en una època molt bona de temperatures, però després si crien més cap atràs i la eclosió se'n va cap a l'octubre, doncs és molt probable que les temperatures no siguin tan favorables. Però estem parlant d'un 70-80%. El que sí que hi ha poca supervivència és al llarg de la vida d'aquesta espècie. Diuen que no? la bibliografia marca de 1.000 tortugues que arriben al mar, una arribarà a edat adulta. Per què? Perquè tenen un cicle molt llarg, les tortugues poden arribar a fer 80 anys, ja t'he dit abans, des dels 15 o 20 no reprodueixen, i clar, tots els perills, no? o totes les amenaces que tenen al mar, doncs són moltes, i per això... és important mantindre una supervivència alta de minuts per a veure si com més avança més tortugues adultes puguen arribar.
Uh-huh. Així que, bueno, hem parlat d'estos ous de tortuga careta. Jo no sé si què podem avisar o què podem dir a la gent, Nati, perquè sí que és una zona complicada d'accedir, no cal que vagin a buscar-ho, però en general, si veuen un tancat, si no sé, què podem fer?
Sí, mira, no és habitual trobar-te-ho, però t'ho pots trobar, perquè, per exemple, per la nit hi ha pescadors a la platja. Mm. No, a les nostres platges, a les platges urbanes hi ha molta gent, però nosaltres no en tenim, però sí que hi ha pescadors. I és en aquell moment on tu pots veure una tortuga que surt de la platja. En aquest moment, el que has de fer, trucar al 112 i no ficar llum blanca, és molt important, perquè la llum blanca les assusta i els pot fer inclús mal. I sobretot no molestar. Per què? Perquè aquella tortuga està intentant, segur que està sortint, per a buscar un lloc de fer el niu. Igual està fent el niu o igual està buscant un lloc. Si tu la toques o et fas una foto, etc., estàs interrompint i segurament el que farà és fugir i deixar de fer el que havia de fer, que era nidificar. En aquest cas és no apropar-te a la tortuga, trucar al 112 i des del 112 et donaran les indicacions que toca. I en quant al rastre és el mateix, no destrossar els rastres i trucar al 112.
No cal anar a comprovar si hi ha ni un altre.
No es pot.
Vale.
No es pot perquè no és tan fàcil, perquè són molt vives les tortugues, bueno, tots els animals en general, i elles fan un niu però després lo camuflen. I tu, només els experts, diguéssim, a més o menys on pot estar el niu. El que sí que veuries és tot el recorregut. I no passa res si t'esperes, venen els agents rurals i la gent al camp, i tu podràs estar veient què està passant, però no es pot tocar res.
Uh-huh. Molt bé. D'entrada, claro, si veus a la tortuga, té que fer una impressió, sí. Perquè, bueno, d'estar allí pescant o a la platja o el que sigui, o de cara al tard, o si algú li agrada posar anar més de nit, o aquestes coses, però a veure com apareix aquell animal, quines mesures solen tenir?
Pot arribar a un metro, però bueno, de closca 80 centímetres i pesar 100 quilos, vull dir, són molt grans i no estem acostumbrats a veure-ho, però cada vegada segurament serà més habitual.
Sí.
De fet, això del pescador va passar la setmana passada. La setmana passada ens van arribar per les xarxes un pescador que tenia una tortuga i sí, s'havia fet una foto sense cap mala intenció, ja, ni molt menys. Però sí que es va poder contactar amb el pescador i després aquesta tortuga no va fer el niu. Segurament deu ser una de les que potser ha fet el niu ara. I se li va explicar i la veritat és que es va disculpar perquè clar, és que
clar, no
si tu veus una tortuga pues, és lo normal, no vas i et fas una foto.
Ai, però... no sé, a mi faria cosa.
Bueno, però clar, és una cosa però, poc habitual sí. I és normal que... Pues, la idea és no tocar res, trucar al 112 i segur que després podràs observar el que està fent, que és molt bonic.
Uh-huh. I Nati, des del teu departament, ara, a part d'esta funció, quines altres més teniu de protecció i recerca? En què consisteix? Explica'm-nos una miqueta per conèixer una mica més del parc natural.
Ui! Bueno, el Delta és un punt calent de biodiversitat i a l'àrea de protecció i recerca tenim diferents línies. Una, i molt important, seria fer el seguiment. Perquè si no saps lo que no coneixes lo que tens, en quin estat se troba, per exemple, aquí coneixem tothom molt, no?, que és una època de nidificació i també és una zona d'hivernada d'espècies d'aus, d'ocells, pues una de les potes de l'àrea de protecció és fer el seguiment, saber en quin estat se troben totes aquestes espècies que tenim, tant d'aus com de peixos, com dels ecosistemes, i després conservació, és a dir... temes de vigilància, molt important, sobretot en època de nidificació, ara que anem a les platges, etc., doncs, establir zones on restringides, on ús públic, etc., etc. Això, i després fer accions de conservació i recuperació d'hàbitats per a recuperar aquestes espècies. I tot això fer-ho compatible en la conservació també i el desenvolupament de les activitats. Moltes zones de parc se desenvolupen activitats, bueno, ja ho veiem, no? Turisme. Totes les platges del Delta són parc natural, pràcticament. Mm. I les llacunes, se fa la pesca, la caça, pues compatibilitzar la conservació d'aquesta biodiversitat en el desenvolupament d'aquestes activitats econòmiques.
I ara l'estiu és més complicat tot
ara
això, no?
Ara l'estiu se complica una mica més, sí, sí.
Per número de gent, turisme... Mm-hmm.
Per això és molt important la part d'ús públic, que aquesta sí que seria una altra àrea, d'informar què podem fer. Podem anar a la platja, però sense... Si estem informats, podem anar a la platja perfectament i no interferir en la conservació de moltes d'aquestes espècies, perquè estan les nidificants, està tota la vegetació, que també fa una funció molt important, i després estan les tortugues marines, que seria este cas.
Mm-hmm. Sí, de quan en quan truquem a Inma Juan, la responsable d'ús públic, sí, sí. I ella molt ja ens explica, ho va fer també de cara a Setmana Santa, sí. Ara de cara a l'estiu també ho enfocarem, de a veure aquelles zones, inclús mos dia que, clar, segons la nidificació, zones habituals que poden passar ara ja no,
i
tot això s'ha de respectar.
I no només a terra, sinó també a mar, perquè hi ha espècies en perill crític, com és la nacra, per exemple, les badies, que també s'han d'entendre en compte en la navegació o en segons quin tipus d'esports nàutics. La veritat és que és més que res coordinar-nos i ordenar. Zones que es pot fer tot, zones que no es pot fer tot i anar compaginant.
I ara pues, lo que toca és pues, anar vigilant la tortuga.
I anar vigilant i informant perquè la gent sàpiga que tenim aquest esdeveniment, que crec que és molt interessant, però també pues, que estiguem preparats per si se ho troben, pues, trucar al 112.
Sí, i començar aquesta formació i aquesta explicació, perquè com comentes, Nati, serà una cosa que...
Sí, i a la llarga mos haurem... Ara fem tots estos tancats i estem una cosa més perquè ho estem estudiant i volem que es consolide, però una vegada ja n'hi haurà molt. Això serà inviable i a més el que volem és que la tortuga pugui nidificar de manera lliure i de manera natural i ens haurem d'acostumbrar a no tocar i a deixar fer que la natura faci el seu curs.
Bueno, pues mira, que bonic, no? Perquè sí que és veritat que totes aquestes coses entenc, no?, que és també conseqüència pues, d'este canvi climàtic, temperatures diferents i tal. Però sí, bueno, sí. Jo sempre veig que té pues, una part més bonica, que és que podrem gaudir d'aquestes espècies que, bueno, no ho sé, a mi em sembla
sí,
una cosa
molt... Sí, és una espècie molt emblemàtica i molt, molt interessant i que t'ajuda també a poder donar valor a altres espècies, no? Són espècies d'aquestes que es diuen bandera, que moltes vegades la gent... s'interessa molt, però després a partir d'ella també pots veure això, la importància de conservar les platges, la contaminació, etc.
Mm-hmm. Bueno, pues Nati Frank, tècnica de l'àrea de protecció i recerca del Parc Natural, moltes gràcies per acudir al programa i per explicar-nos totes aquestes curiositats de la tortuga careta, que d'entrada ja sabem el que tenim que fer, i si en veien més, pues mira, pues a gaudir-la, però en distància i avisant sempre al 112. Mentre es venen, la podem observar en distància.
Perfecte.
Gràcies, Nati, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Ja sabem més coses de la tortuga careta marina, que sembla que tornarà aviat per la costa del Taica.
Tornarà aviat per la costa del Delta i segurament també per les platges tarragonines, perquè l'any passat també vam tenir ous i s'han pogut alliberar aquest 2025. Esperem poder veure també com s'alliberen les tortugues aquí al Delta de l'Ebre, Leida. Deixem la biodiversitat, canviem radicalment de tema i avui despleguem les veles i ens pugem al patí català de l'Oriol Castellà, regatista del Club Nàutic Sitges, que fa alguns dies es va penjar la medalla de plata al Campionat de Catalunya de patí a vela. Amb ell coneixem com va anar la regata. Endavant, Carles.
Doncs sí, Marina, fa uns dies l'Oriol Castellà, el regatista del Club Nàutic Sitges, aconseguia una fantàstica segona posició en el Campionat de Catalunya de patí a vela, una gran fita per ell i pel club amb què representava. A més, l'Elisenda Vives, també del Club Nàutic Sitges, aconseguia també imposar-se al capdavant del campionat en la segona categoria. Avui hem volgut parlar amb l'Oriol i conèixer com va ser l'experiència i la competició. Oriol, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos avui aquí a la Randa Mar.
Bona tarda, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Oriol, meritoria segona posició en aquest Campionat de Catalunya de vela, eh? Em sembla que va ser a Altafulla, eh?
Si no m'equivoco. Sí, va ser a Altafulla fa uns caps de setmana.
Mm-hmm. Què tal, com va anar? Quines condicions vas tenir? Com et vas trobar? Quines sensacions vas viure durant aquesta competició?
Ah, per mi va ser dur, perquè jo sóc de la franja dels pesats, que diem. Nosaltres, els patins... pues, si fa vent més fortet, els que són més pesats tenim com un avantatge, i els que són molt més lleugers, pues, desitgen menys vent i, o vents molt lleugerets, i vam tindre unes condicions de vent molt lleugeres els dos caps de setmana i molt, bastant dures, i en el sentit de que molt poc vent, bastanta onada, tàcticament bastant complicats els dies, i bueno, vaig poder defensar, la veritat que bé, vaig estar davant tot el campionat, però al final vaig quedar segon, i bueno, per mi és satisfactori, perquè van ser condicions molt adverses per mi personalment, però em vaig poder defensar bé. Va anar de poc la victòria, però bueno, estic content.
Uh-huh. Vas poder estar allà, doncs, durant tota la competició vas estar entre els capdavanters, i al final aquesta segona plaça, per això comentes.
Sí, sí, vaig estar davant competint, i què és el que es tracta? El meu objectiu sempre no és ni quedar primer, segon ni tercer, sinó és competir fins al final, i és quan tu passes bé l'últim dia, l'última regata, l'última prova, poder tindre opcions, i bueno, si guanyes et feliciten, i si no, doncs felicites tu, i ja està. L'esport és així també, de simple, eh? Mm-hmm.
Condicions, comentes, també, a més, poc vent, eh? A tu no et va jugar a favor, això, eh?
No, perquè, bueno, a mi em va bé, pues, a veure, evidentment, condicions més de vent, més fortet, però és que el normal en un campionat tan llarg de 8 proves és que algun dia es combini, no?, una mica, hi hagi una mica de variació, i al final el resultat sigui una mica més uniforme, no? A vegades no passa, a vegades passa el que ha passat, a vegades passa el contrari, que tenim molts dies de vent, cosa que encara m'afavoreix més, però que, clar, tants dies de tan poc vent i tan justet, doncs, bueno, va ser per mi pesat psicològicament també. Perquè van ser a més dies durs, dies molt inestables i amb molt de canvi de roles, de virar, de vents, i complicat, però bueno, per tots, també, vull dir, però clar, més pes és una mica més difícil de defensar-se.
Uh-huh. Et preguntaré una miqueta per la tàctica que utilitzes, o què és el que s'ha de tenir en compte a l'hora d'aquestes regates, però abans explica'ns una miqueta el format, no? com funcionen aquestes regates de patí de vela, perquè tothom ho entengui, què és el que s'ha de tenir en compte, perquè resumir una miqueta.
Mira, nosaltres en una competició d'aquest tipus consta de 8 proves, es fan 2 proves al dia, al final són 2 cops a setmana, 4 dies, 2 proves al dia són 8 proves, vale? I cada es fa com una espècie de circuit, que al mig del mar consisteix, nosaltres fem triangles, vale? I llavors fem tot un circuit de que hi ha 3 senyides, 2 llargos, una empopada, i es fa tot un circuit, una regata dura, una prova dura aproximadament hora i mitja, i bueno, hi ha una sortida, que és una línia entre una barca, que és la del comitè, i una boia de sortida, i una arribada que es fa dalt de tot, també, entre la barca del comitè i una boia d'arribada. Es fa tot un circuit, es passen 7 o 8 vegades les boies, i el primer que arriba, pues guanya, una mica com si tractés d'un circuit de Fórmula 1 que fan 70 voltes o alguna cosa així. Nosaltres fem 3 voltes amb un circuit bastant llarg, una milla més o menys, el triangle fa més o menys una milla, i anem fent voltes i al final, doncs, després d'una hora, hora i mitja, s'arriba i el primer que arriba més ràpid és el que guanya. Uh-huh. Llavors, d'aquestes 8 proves se'n descarten una o dues, en aquest cas van ser dues, les dues pitjors les descartes no compten i només compten les 6 més bones. I sobre aquella classificació de 6 proves, el que menys punts fa és el que guanya. I així més o menys són els campionats.
I aquí és on entra en joc, no?, aquesta tàctica que comentàvem. El circuit és igual per tots, però llavors aquí entenc que quan les condicions canvien, quan el vent ve d'una banda o d'una altra, no?, quan cadascú agafa més a un interior o un altre, aquí és on t'has jugat tota la tàctica, eh?
Sí, quan fa molt poc vent, pues, és complicat perquè ara entra més vent per aquí, ara entra més vent per allà, sol ser... Els que no en sabem tant o no saben tant diuen que és més loteria, els que en saben més sempre estan allà en el lloc bo, no? Però, evidentment, hi ha una part de l'aleatorietat bastant important, també els canvis de direcció, quan són vents tan fluixos, també són significatius i això també afecta molt a les distàncies entre uns i altres... el barco va tant a poc que va més ràpid al teu cap que el barco i llavors psicològicament et poses molt nerviós i et poses una mica així i es fan dures aquestes proves. Si a més a més li afegeixes que potser no són les tres millors condicions, doncs tens un punt d'estrès a vegades, no? Però aviam, ho vivim bé, eh? I evidentment el que és molt lleuger, doncs té opcions de recuperar perquè el barco li corre una mica més, perquè trasllada menys massa, menys resistència, i tu tens més l'estrès de fer-ho bé de bon principi per estar davant ja de bon principi, perquè després recuperar és més complicat per una persona més pesada. Llavors, tot això s'afegeix una mica a la complexitat que tenim en dies d'així, de tan poc vent, no? També forma part del joc. A vegades els camps de regata són com són, així de capritxosos. Fa 3 anys vam fer un campionat allà i no vam poder fer cap prova de massa vent que va fer. Aquest cop ens ha tocat fer un campionat amb molt poc vent, però bueno, no és normal tampoc. Estic content perquè em vaig defensar força bé allà.
Uh-huh. En el teu cas entenc, doncs, que al ser més pesat els petits errors els pagaves cars, eh? Si cometies algun petit error en algun moment.
Correcte, els errors sempre es paguen, però si tens ràpid, vas ràpid i pots anar molt o tens més velocitat que els altres, doncs tens més facilitat de recuperar. En condicions de molt poc vent és la inversa, no? L'avantatge que pugui tindre amb vent mig o vent fort és aquesta, doncs és la contrària. Bueno, són les casuístiques del nostre esport.
Com s'identifiquen els canvis de vent i el saber on has d'estar en cada moment? És l'experiència, és el moment de depèn de com ho vius en aquell moment, com ho veus, no sé, com ho tries això, com ho decideixes?
Això quan ho veus és fantàstic, perquè llavors ho veus i pots anticipar, a vegades no ho veus i... sí, els canvis de color del mar solen pronosticar... colors més foscos solen pronosticar més vent. De totes formes, els núvols a vegades emmascaren, no?, aquesta informació. Si són dies inestables, que ho veus pues, perquè els núvols són més de desenvolupament vertical o perquè hi ha baixes pressions, saps que llavors el vent és bastant rolón, bastant oscil·lant, i llavors hi ha una certa freqüència entre se'n va una mica a la dreta, se'n va una mica a l'esquerra, això també ho intentem aprofitar, però moltes vegades no és tan simple, i llavors, saps, a vegades ho pronostiques i passa el contrari. És una mica... És complicat, eh? Aquí ja està el gran art de... Aquí veus els grans regatistes mundials que es defensen les Copes Amèriques i les Olimpiades. Clar, tot això forma part del nostre esport i l'estratègia i la tàctica és la part més important en aquestes condicions.
Uh-huh. Quins són els competidors més durs que vas tenir? Com ho vius amb ells? Entenc que tots us coneixeu, no? Suposo que una miqueta sempre sou els mateixos que coincidiu o què?
Sí, ens coneixem quasi tots des de fa molt de temps. Mira, ens va guanyar l'Anna, una dona que és una mica més gran que jo i que també pesa molt poquet, com l'Eli. en primera categoria. Dir que és la primera vegada que en un campionat de Catalunya guanyen dos dones en la classe patí i a vela, en primera i en segona, cosa que és diu molt de l'estat de la nostra classe en termes de participació de dones i tot això. I bueno, dir-te que el tercer i el quart i el cinquè pues, entre, pesen tots menys de 15 quilos menys que jo, o 20 o més. Bueno, jo sóc el primer dels pesats, com dèiem i fèiem broma, no? Bé, el que passa que jo tinc molta experiència i em puc defensar també en aquestes condicions i bueno, estic content de poder competir en totes les condicions.
Oriol, tu t'entrenes aquí a Sitges, al Nàutic de Sitges? Tens aquí el patí, tu?
Sí, jo tenim el patí aquí, entrenem amb l'Eli i amb molts altres més, i tenim una flota, la veritat, que estupenda. Sortim tots els diumenges, fem una regateta, que és el nostre entreno, i a vegades entre setmana doncs, intentem aprofitar alguna tarda, el divendres a la tarda, també coincidim, i quan venen les regates naveguem una mica més. Som tots treballadors, que tenim les nostres feines i les nostres famílies, i combinar-ho a vegades és una mica difícil, però la veritat és que el patí i en concret el nàutic ho tenim bé, ho tenim molt bé, és un barco molt fàcil de muntar, molt ràpid, de seguida estem a l'aigua, de seguida ho tenim tot recollit, en un parell d'hores en tenim prou per navegar una hora, per dir-ho d'alguna manera, i sí, ja porto molts anys de soci des del 2001 que vaig arribar. Vaig viure a Sitges i ja soc membre de la flota d'allà.
Uh-huh. Quin plan hi ha per aquest estiu? Suposo que això, el diumenge anar sortint fent regaletes, no sé si hi ha alguna, tens alguna propera competició a la vista, com ho tens això?
Sí, ara venen els dos més importants, que és el campionat d'Espanya i el d'Europa. El d'Espanya es fa a finals d'agost, es fa també a prop, aquí a Torredembarra, i el d'Europa ja es fa al novembre, i aquí ja sí que haurem d'entrenar més fort. Ve bastanta flota de fora i és un campionat també molt atractiu. Aquests són els dos principals, amb el de Catalunya, els tres principals campionats que fem durant l'any, i bueno, anem, aquest any està bé perquè estan bastant espaiats amb el temps, podem anar entrenant i les condicions i a la vegada anar combinant-ho amb família i altres coses.
Dius, els d'Espanya aquí a Torredembarra i els d'Europa?
Els d'Europa aquest any també celebren aquí i es fan a Roses, però es fan al novembre. Sí. Allà en principi són condicions dures, a Torredembarra en principi hi hauria de fer una mica més de vent i a finals d'agost tenim les marinades. Espero tenir millors condicions, una mica menys, almenys una mica més combinades, no? Sí, que pot fer poc vent, però algun dia de vent o intermig també estaria bé.
A veure si veurem si aquestes condicions de vent t'afavoreixen en aquest cas i pots aprofitar-ho. Doncs, Oriol Castellà, felicitats per aquesta segona plaça. Estem en contacte per veure com aniran aquestes properes regates i que acabis de passar un bon estiu i de preparar-te bé per aquestes.
Moltes gràcies a vosaltres i, bueno, a veure si podem donar més bones notícies.
I tant que sí.
Al Club Nàutic de Sitges.
I tant que sí. Estem en contacte. Vinga, fins la propera.
Fins la propera. Gràcies a vosaltres.
You are my one and only. Just a small bump unborn for 4 months then torn from life.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar. Avui, a Llops de Mar, coneixerem a la Núria Bordes, persona que sempre s'ha desviscut pel Serrallo i per les seves entitats. La vida laboral, a més, ara la fa al Port de Tarragona.
Què és per tu el mar?
El mar? Ostres, he de dir que té una vinculació molt profunda amb el mar. De fet, sempre, no sé, és que sempre l'he tingut tant a la vora i tant al costat que no et sabria dir en paraules, no? Però és, podríem dir que és relaxació, no? Aquella, o aquella olor de mar que sempre et porta als records o a aquells moments, no sé, o de pau. Ho és bastant, no vull dir tot, però és, ho és molt.
Ara ho comentaves, sempre l'has tingut molt al costat i molt a la vora. Vas néixer arran de mar?
Bé, vaig néixer a Tarragona, tinc molta vinculació amb el barri del Serrallo, que els meus avis materns eren del Serrallo, i la veritat és que hi vam passar tots els estius de la meva, i ara no hi visc al costat, visc més enllà de la via del tren, però continuo veient-lo cada dia des de casa, i de moment el tinc molt proper.
Mm-hmm. Els seus avis eren del Serrallo, ara ho comentaves, com recordes aquell barri mariner, aquest barri mariner de Tarragona, que al llarg dels anys ha anat canviant molt amb el temps. Abans era tot un barri de pescadors, ara això de la pesca costa molt. Tu com ho recordes?
Pues com dius, no? Al final el Serrallo abans era com un poble, no? De fet, nosaltres anàvem a passar les vacances al Savallo, no? Com qui s'anava a la muntanya amb una casa, amb una segona residència. Jo amb les meves germanes anàvem a casa la nostra àvia, els nostres avis, i passàvem l'estiu allí, ens trobàvem tota la gent de la nostra edat, ens trobàvem pel carrer i fèiem vida de carrer, pues, com la vida de carrer que es fa a la majoria de pobles, no? I pues, veies les barques, tenies l'accés a la llotja, tenies l'accés a les barques, ho tenies tot a tocar, no? Ara aquesta transformació que ha tingut el barri, que en part ha sigut per bé en quant a estètica o manera d'apropar-la una mica a la ciutadania, no? Doncs ha transformat la façana, però també ha transformat una mica la gent que hi viu, perquè pues, el que has comentat, no? El tema de la pesca va una mica enrere i ja costa que hi hagi gent que visqui únicament del sector.
I els teus avis es dedicaven a temes relacionats amb el mar o vivien al Serrallo perquè vivien al Serrallo?
No, estaven dedicats al tema del mar. El meu avi era pescador, la meva àvia era peixatera, la meva mare també va ser peixatera, va morir quan jo encara era jove i llavors ja no vam continuar en el món de la peixateria. Qui sap si ara encara estaríem treballant en aquest sector, però sí, estaven vinculats laboralment i pues, en tots els sentits amb el barri.
No vas continuar el negoci familiar d'una peixateria, però hem de dir que sí que t'has dedicat a un tema laboral relacionat amb el mar.
Sí, al final hi he fet cap. Vaig estudiar fa uns quants anys ja enginyeria informàtica i m'he anat movent per empreses del sector privat i del sector públic fins que finalment he fet cap a l'autoritat portuària d'aquí de Tarragona i és des d'on, bueno, estic treballant des de fa uns 8 anys aproximadament.
Ets responsable del Departament de Sistemes. Això per les persones normals com jo que no sabem què és exactament?
Bueno, dins el Departament de Sistemes podríem dir que és el Departament d'Informàtica, no? Aquell departament on hi ha els friquis típics de les sèries que estan tota l'estona amb els ordinadors i bé, nosaltres tenim diferents branques dins el propi departament i jo m'encarrego de la part de desenvolupament de projectes, no? De donar solucions informàtiques als usuaris, no? Tant als usuaris interns que necessiten una aplicació que em faciliti l'explotació de dades per fer un informe del que sigui, fins a altres aplicacions potser més de cara a empreses de la comunitat portuària, doncs perquè la seva comunicació d'informació cap a, per exemple, l'autoritat portuària doncs, sigui, funcioni i sigui més fàcil per ells, per exemple.
A vegades els ports, per la ciutadania, per nosaltres, és com un monstre molt gegant que no arribem a entendre. Tenim bastant de desconeixement envers els ports?
Sí, la veritat és que sí, i la veritat és que inclús podria dir que jo, malgrat tenir-ho molt al costat, he de dir que de molt llet de costa enllà, quan era més petita, sabia que hi havia molls, però no sabia res més, no? Al final sí que és veritat que hi ha molta potència i hi ha molta activitat econòmica dins les empreses del port, que de fet són una part molt important en l'economia de la demarcació de Tarragona, i realment hi ha molt de desconeixement, perquè jo porto 8 anys i encara tinc molt per aprendre, però realment sí que hi ha molta empresa i molt de moviment econòmic.
I també que hem de dir que és un món molt masculí, els ports.
Sí, la veritat és que també és una característica bastant destacable. Realment, suposo que és també pel fet aquest, no?, del desconeixement, i al final són moltes tasques o moltes feines que originàriament potser estaven molt vinculades també al tema més masculí, en el tema de que eren feines potser anteriorment, més físiques. Ara evidentment la part física pues, ja ha estat substituïda pues, a través de màquines, grues i coses que han facilitat aquest tipus de feina, però sí que és veritat que hi ha molta presència masculina i que bueno, en tots els nivells, segurament des de les feines que són més físiques, però inclús la pròpia evolució dins aquestes empreses, doncs al final si el teu gran nombre de persones és home, doncs és més fàcil que l'evolució cap a llocs de responsabilitat o càrrecs de responsabilitat també sigui la d'homes.
Dius que arribes al port després de passar per empreses privades, per empreses públiques. T'ho havies plantejat mai acabar en un lloc relacionat amb el mar?
No, la veritat és que no va ser una casualitat i no, la veritat és que estic molt contenta. Estem en un entorn, nosaltres que estem a l'autoritat portuària, estem en un entorn molt privilegiat, podríem dir, i no, la veritat és que ja et dic que molt contenta, perquè al final el passeig de cada dia per anar a treballar pel moll de costa és la veritat que bastant envejable per gent que ha de fer quilòmetres amb cotxe o similar, no?
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
Tornem al Serrallo. No hi vius, al Serrallo, no hi passes els estius, perquè ara aquesta tradició de passar els estius al Serrallo podríem dir que no existeix, que la ciutat està més unificada per aquesta banda, però encara hi segueixes molt vinculada.
Sí, la veritat és que estic vinculada, bueno, i he estat vinculada sempre amb diferents de les entitats del barri, no? Quan érem més joves vam estar molts anys en els seus inicis amb la Colla de Diables, i ara mantinc la meva relació amb la colla, amb els xiques de Serrallo, amb la colla de Castells i amb el Gremi de Marejans, que amb el Gremi de Marejans sí que hi he estat de manera interrompuda des de que fa molts anys, doncs, per una tradició familiar i que jo de moment he continuat.
És curiós perquè les persones que heu estat o que heu viscut al Serrallo, per molt que no ho visqueu, sempre acabeu al Serrallo d'alguna manera o altra.
Sí, la veritat és que conec molta gent que ha fet cap a entitats del barri i ho comenten, no? que quan han vingut, quan han baixat al Serrallo, s'han sentit com un mes, no? I suposo que si la gent que no és del propi barri s'han sentit acollida i s'han sentit que formen part d'aquest barri sense tenir únicament una vinculació, doncs, amb una entitat, sigui la que sigui, doncs si a sobre doncs, ja tens el lligam de la família, doncs entenc que és inevitable mantenir aquest lligam.
I com veus el barri actualment, tots els canvis que hi ha hagut més enllà de la façana marítima?
Bé, ara estan intentant fer, bueno, s'ha iniciat de fet les obres ja de pacificació dels dos carrers interiors i esperem que això serveixi per dinamitzar una mica. La veritat és que el tema comerç està... no hi ha comerç dins el barri, ara han obert una botiga de queviures, però la veritat és que hi ha molt pocs serveis, hi ha algun bar, però està difícil la cosa. La població també és població més envellida i també és difícil que certs establiments puguin tenir una rendibilitat d'obrir un negoci a dins del barri. Per tant, potser amb la pacificació i potser després fent reformes de determinades edificis o cases, doncs potser aconsegueixes invertir una mica, no?, aquesta tendència de, doncs, que realment la població és cada cop més gran.
Una de les característiques del Serrallo també és la cuina. Tothom qui viu al Serrallo li agrada cuinar o li agrada menjar.
Sí, sí, la veritat és que sí. Sí, sí, no, hi ha molta tradició relacionada amb la cuina i, de fet, recentment vam fer una... Bueno, jo no, però el meu marit els va fer una explicació amb un grup de gent jove i van preguntar, i com és que el teu marit sap cuinar això? I, bueno, és que el Serrallo... tothom sap cuinar això, no? O sigui, és una, en el cas del romesco, no era un plat de romesco, i al final és una tradició, doncs, que passa una mica, doncs, de pares a fills, no? Al final hi ha molta vinculació perquè a les barques es feia molt menjar i es feia tipus d'elaboracions i tipus de plats que eren senzills però que eren molt gustosos i que tenien el peix com a ingredient principal i que realment val la pena continuar perquè no requereixen molt esforç i el resultat és molt bo.
Cuines?
Sí, quan em deixen, que jo ja tinc un expert al costat que a vegades assumeix les seves i no m'he de barallar per això.
Això és una sort.
Exacte.
Què t'agrada cuinar de peix?
Jo sóc més del tema escabetxos, bocarons, anxoves, sóc més d'aquesta part així com una mica més avinagrada o agra.
Allunyada del romesco.
Exacte. I també vaig, bueno, de fet, al final també fem alguna, bueno, rossejats o fideuejats, que això és de manera senzilla, és un plat que pots elaborar, pues, per, no per cada dia, perquè normalment pues, ho deixes pels caps de setmana, però és la meva petita especialitat. La resta les deixo per la resta de la família.
A Tarragona a vegades molts cops debatim, parlem, analitzem si vivim d'esquena del mar, si no vivim d'esquena al mar. Tu quina sensació tens ja per anar acabant?
Home, jo crec que realment ara estem una mica més de cara al mar. No sé si anteriorment estàvem molt d'esquena al mar, però sí que és veritat que amb la nova façana marítima, amb la plataforma que hi ha, que baixes des de la Rambla fins al Passeig del Miracle, realment, si vas qualsevol cap de setmana, realment està ple de gent passejant. Per tant, entenc que s'ha superat aquesta barrera, no? Que al final s'ha acostat d'alguna manera al mar a Tarragona, i realment, vaja, entenc que tothom, qui més qui menys, al Serrallo o per les platges, de manera més o menys habitual, hi fa cap.
Així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dijous 26 de juny del 2025. Nosaltres marxem, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, aquí a Ronda Mar. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Clava els peus a terra si sents que el cap se te'n va. Deixa que t'acompanyi en el viatge cap a un racó de l'Àrtic o entre platges tropicals. El temps no borrarà les nostres passes. Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem perfectes sempre. Cicatrius, les que ens ensenyen el que som. Mai ens rendirem al pas dels dies. D'aurores boreals i amors perduts en el record. Podem aprendre en més que de 1000 llibres. Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem
fer. Serem per